Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb el Rojo, que acaba de deixar damunt de la taula una pilota que bota, Vicenç Martí, en estat de xoc?
Sí, amb lo dels espanyols, aquests que volen fitxar TV3.
Bueno, són catalans, eh?
Lo que passa sí, que bueno, però ja sé per on vas, d'aquests que són més nyordos que no pas d'aquí.
Ho avança el Versió, estan en aquests moments negociant amb...
Hi ha tuit? Tuit preparat? Sí,
el faré després. Sí, sí, sí. Tinc un matí molt atabalat.
Però què vols dir que eres conegudes a nivell espanyol? Ara, vol dir que poden ser catalans que han treballat a Espanya.
Que han anat a fer un nyordo fora.
Exacte. Perquè em consta que estan negociant amb dues cares per incorporar-se a partir d'allà, el més aviat possible, a la nova plataforma del 3CAT.
Només amb les dues cares, eh? La resta del cos no cau.
Aquesta està ben pensada.
Aquesta sí, està ben pensada.
Són dones, Rocó.
Són dones, són dones.
Són dues dones.
Sí, atenció perquè dono el nom, el primer nom. És la còmica presentadora Eva Soriano. Està en TV3 negociant amb ella per un format dintre de la plataforma 3CAT, concretament ja amb la productora Cocoró.
Jo acabo de descobrir que Eva Soriano és catalana.
Sí. No sé
qui
és, però...
Tenia ni idea.
Sí, sí.
Si haver vist algun vídeo seu o monòleg seu, són en castellà, no ho sabia.
Ella, ella ha estat treballant per Movistar, ha estat fent programes per Movistar.
Sí, exacte.
Està també
concretament és de Reus.
De Reus, sí, efectivament.
Mira, de Reus.
Sí, mira. Mira, Montserrat, de Reus.
Sí.
No la teníem controlada.
No, li teníem.
No, Montserrat no està a Reus. Eh?
Doncs Eva Soriano està negociant amb TV3 per a incorporació dins d'un format d'entreteniment al 3CAT, i la segona persona que també...
Ja ho diu la Viquipèdia. Eva Soriano Sánchez és una còmica i presentadora espanyola.
Pues mira, que es quedi a Espanya. M'entens? No agafar els nostres impostos i els nostres diners per fer coses.
Però la Viquipèdia diu que és catalana. Però això no ho ha fet ella. O sigui, per què li diu amb ella que es quedi per allà? No, és la Viquipèdia que va posar espanyola.
Pues mira, no m'he triat de fora.
Però tenim la Viquipèdia catalana, també, no?
Sí, clar.
A la catalana diu catalana.
A la catalana diu catalana.
Molt bé. I la segona persona, la segona cara, en què estan en negociacions i no hi ha res tancat en aquests moments, i ho he pogut saber, és també Lorena Castell. També estan negociant, recordem que ella ha fet televisió a Catalunya, ha fet presentat Antena 3, en aquest cas a la Sexta, Zapeando, ha estat també participant al concurs de Masterchef, que va ser guanyadora.
Estava amb el Jordi González, també.
Sí, a la Via Làctea, efectivament. Exacte. Va treballar amb nosaltres, i després va estar també en aquest nou format del Marc Ribas, que és aquest concurs nou gastronòmic que està preparant, que ja vam avançar al seu moment aquí al Versió, que és aquest concurs de famosos on han de cuinar i hi ha una sèrie de jurat que ha de valorar el plat. Després, en aquest programa també està també la Lorena Castell participant.
Jo la seguia molt amb ella quan cantava.
Cantava,
ara jo
cantant,
crec que no trec
cantant.
Discos, que estava amb el germà del Bayona.
Ah, efectivament.
Amb el, que era la Lorena C.
La Lorena C, efectivament.
I m'agradava molt la música que feia.
Una noia encantadora, bona companya, perquè jo vaig estar a l'època del Via Làctea, que va ser molt curt, l'època aquella, però el temps que vaig estar treballant amb ella, s'ha de dir que és un 10 com a tia.
Mira.
Sempre joven, sempre joven.
Qui és aquesta?
Lorena. Lorena. Eva Soriano no canta, eh?
Bueno, sí que canta, li agrada molt cantar a la Soriano.
Sí, però no ha tret disc.
No.
No ha tret disc. Mira, justament...
Però són dos formats de comèdia.
Entreteniment.
Entreteniment.
Serà dintre d'aquesta plataforma, que després, recordem com acaba sempre aquestes coses, acabarà tot al Lineal, perquè, evidentment, han d'omplir l'estiu, perquè pensa que aquest estiu, Marc, serà molt... serà atípic, perquè tenim l'Eurocopa per un costat i les Olimpiades.
Sí.
La cosa, la televisió espanyola farà tot això, et trobaràs que la resta de les cadenes el que faran durant la tardor...
Refregits.
Serà, bueno, col·locaran, per exemple, les ungles, el programa de les ungles...
Les ungles.
De
Sofia.
Epic Nails.
De Sofia.
Anirà, per exemple, al Lineal, i ja Telecinco directament ha renovat la segona temporada d'aquell programa de la Cristina Tàrrega de l'estiu, que era horrorós, aquell programa, horrorós, horrorós, doncs l'han renovat, és a dir, que no aposten absolutament en res...
Mira, jo si fos a TV3...
Perquè l'estiu serà...
Ja ho he dit alguna vegada, tornaria a recuperar dels millors canals i les millors idees que ha tingut mai TV3, que era el canal 300.
I tant.
Que feien sèries...
Ho tenim ara amb el 33.
Doncs mira...
Ara és el 33, que per cert, des d'ahir...
Sèries antigues i programes antics de tota la vida, allò era fantàstic.
Doncs, mira, justament parlant del 33, des d'ahir... 23 de juliol, abril,
sí.
S'està emetent el 33, 24 hores, a través de Movistar. La gent que té Movistar, el canal 33, ja el podeu veure 24 hores.
Haurien de passar a programes del segle XVIII, de televisió del segle XVIII, del segle XV.
A veure què es feia, no? A veure si hi havia debats... Ah,
com era, per agafar idees, també...
Mira, la Lorena Castell...
Però a veure, un moment, perquè l'Andreu, esclar, això ho tens... Sí, clar, dir, l'entreteniment a TV3 és una mica teu, no? Meva,
tu renoves, no, la segona temporada?
Sí, però vull dir que jo crec que podria fer més cosetes, no? Vull dir, a veure, ja està bé que apostin per...
Però si el primer que diu que no vols treballar tant és tu...
Sí, però podem fer... A veure, xec, si em dones alguna coseta més, si em deixes triar una mica els horaris i com fer-ho, ja t'ho faria.
Pensa que ell, al vendre la productora a Mediapro, dins de la lletra petita de la venda, hi havia una clàusula que deia que l'Andreu estava lligat al terrat durant un temps determinat per col·laborar i fer projectes.
Si plou, allà lligat al terrat.
Ara que estàvem parlant de la Lorena Castell, la vaig veure ahir al Motos, a l'Hormiguero.
Ah.
Ostres, el que va explicar, jo, a mi, l'època que vaig treballar amb ella, no m'ho va explicar mai, però jo no sabia jo que parlava amb els morts.
Que hablabas con tu abuela...
Sí.
A través de las luces de tu casa, porque tu abuela falleció.
Sí.
¿Sigues hablando con ella a través de las luces?
Bueno, a veces de repente se comunica. Me han pasado otras cositas así bastante interesantes también últimamente, la verdad.
Por favor, cuéntame.
No, pues hace poco me hice unos registros akáshicos y, o sea, que yo...
Perdona.
Unos registros akáshicos, bueno, esto es como conectar con tus maestros... Es una cosa que tenéis que buscarla. No. Es conectar con tus maestros, con los que están como cuidando de ti, dándote consejos.
Porque tengo yo maestros cuidando de mí.
Sí, por supuesto que sí. Y entonces yo pregunté el otro día...
¿Son calvos?
Yo no les veo. Lo que sí que sé es que me dijeron que se estaba comunicando una persona de mi familia materna, que yo pregunté si era mi abuela, y me dijeron que era la madre de mi abuela.
¿Quién lo hace eso?
A ver, eso lo hace una persona. Yo, por ejemplo, tengo una chica que se llama Georgia, que es la que me hace la que me ha hecho la carta astral, la carta natal, la revolución solar, que es algo que tú te haces cada año.
¿El registro akáshico se hace antes o después de la revolución solar?
No, la revolución solar es algo que tú te haces anualmente. La puedes hacer un mes antes o un mes después de tu cumpleaños. Yo soy una persona energéticamente muy conectada con el cosmos. Yo proyecto muchísimo todos mis proyectos y hago mucho vision board, que es esto de...
Vision board, ahí regalan gafas.
Ah, perdoneu-se, aquesta noia ha de venir a TV3.
Bueno, cadascú es comunica amb qui vol i amb qui pot. No,
perdona, talla aquí.
Home, Sebastià, què tal?
Home, tal, com estàs, Sebastià? Com es va el Tesla? Va bé?
El Tesla va de conya, però clar, vull dir, per què hem de portar aquesta noia... aquesta canxeta de Reus a parlar de temes esotèrics i aquí al TV3 i al 3CAT, quan jo fa... els gens que proposo projectes...
Jo t'anava a preguntar què són... Jo ho tinc, què són, però si ho vols explicar tu, què són els registres akàsics?
Els registres akàsics és, evidentment, una translació i una justaposició d'energies.
Seria com una forma de conèixer més sobre la nostra ànima i descobrir la raó...
El mateix que dit.
...d'alguns programes
personals. És el que t'està dient.
Es veu que aquests registres contenen tota la història de l'ànima d'una persona.
Sí,
i aleshores tu, per exemple, tens angoixa per no poder resoldre un problema i és un dels principals motius de consulta. Vas allà i et diuen una mica, m'imagino, no?, en quin moment estàs i com pots...
M'ha semblat entendre que...
Com que m'he perdut, perquè l'època que la vaig conèixer no era així. Però crec que era per part del marit que té.
M'ha semblat entendre que es comunicava amb les bombetes?
Les bombetes es comunicaven amb ella.
O sigui, si tu arribes a casa, la bombeta fa pampalluga, això és la teva iaia que et diu, vas per mal camí.
I llavors tu fas el jodi, que això és molt antic de l'espiritisme. Tu fas el jodi...
Ai, que el iaio ho sap, això.
Sí, tu fas el jodi, dius... una apagada de llum és sí i dues és no.
Ja ho sabia.
I llavors tu vas fent preguntes i els llums són...
Doncs jo tinc un fluorescent que em deu estar dient alguna cosa.
El fluorescent deu estar tip de dir-te... Noi!
Anirem seguint, perquè el tema de Lorena Castell encara no està signat, no està tancat, però hi ha converses amb ella per incorporar-se al 3CAT.
Sí, i ara que ho ha dit el Rocco, doncs les converses es trencaran i aquest tema ja no continua.
Mira, farà notícies, aquesta.
Problema
aquesta
resolt.
Aquesta tia és de fiar, eh?
La seva documentació és realment rigorosa.
I després, un altre tema que em va cridar l'atenció veient el Todo es Mentira, que és aquest programa del Risto, que li han ampliat l'hora a la tarda, és el síndrome de la autocerveceria. A tu et sona?
No,
de res.
A cerveceria, sí.
Autocerveceria.
Autocerveceria.
És un síndrome...
Cervesa artesana.
No, sí, que produeix el teu propi cos.
Clar.
Ah, sí.
Atenció, perquè hi ha gent que els hi passa. A veure si hi ha algú que ens escolta que li passa aquest síndrome i ens pugui trucar o ens pugui...
La síndrome.
Perquè és molt curiós. Gent que pot menjar fruita o menja fruita...
Sí.
La transformació dins de l'estómac d'aquesta fruita...
La fermentació, potser...
Que provoca alcohol.
Que es fermenta, clar.
No dono crèdit.
Hablamos con Maite Raiz, es directora del Departamento Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. ¿Este síndrome existe o es un cuento?
Este síndrome existe, es una realidad. Es poco frecuente, pero existe.
¿Y en qué consiste? O sea, ¿uno come pan y lo transforma en cerveza?
Claro.
En este síndrome lo que ocurre es que, efectivamente, como se ha explicado, los pacientes cuando digieren hidratos de carbono, los microorganismos que están en el intestino, en vez de fermentarlos por la vía normal, hace una fermentación alcohólica, por tanto se produce alcohol en el intestino, que difunde a través de la pared intestinal, pasa a la sangre, y el efecto que tiene el etanol en la sangre es el mismo como si se hubiera ingerido exógenamente.
O sea, que por una barra de pan pilla un colocón este señor que no veas. O sea, realmente es como si se hubiera bebido...
O por un par de ciruelas. Claro, la fruta es un hidrato de carbono, con lo cual cualquier hidrato de carbono puede fermentar alcohol y hacer que el paciente le suban los niveles de etanol en sangre y tener las complicaciones secundarias.
Yo me imagino a ese guardia civil que le están contando, no, mire, agente, es que me he tomado un par de ciruelas y me han subido.
És que la notícia venia de la història de que van aturar un cotxe, un va donar positiu...
I el van deixar marxar perquè ho generava ell mateix.
Avui que d'aquí una estona parlarem amb l'Eduard Farelo de l'obra que està fent a la Villarroel, que va sobre conspiranoies. Vull dir, sobre aquestes... Vull dir, aquestes llegendes urbanes que sembla que siguin mentida, doncs aquesta...
A veure si hi ha algú a la sala que té aquest mateix problema.
Això realment deu ser...
No havia sentit en ma vida.
Sí, ho vaig llegir també, això. El Farelo, pobre, digue-li que em sap molt de greu perquè, home, s'acaba de separar.
La seva... Ah, sí?
Ah, ja ho comentarem,
home.
Sí.
S'ha separat?
Què me dices? Com si fos ahir, a la sèrie.
Por favor, que susto, que pena.
No, mira, amb ella a partir de les 6 de la tarda parlarem d'aquesta obra que fa la Villarroel, que es diu Conspiranoia, que va sobre teories de la conspiració. Guardarem aquest document que acaba d'emetre el Rocco i li preguntarem si els hi sona aquest tipus de síndrome.
Sí, i a la Càssico, a veure si el tema de les llums, algú es pot dir si... Sí,
mira, el que sí que hem resolt...
Ah, sí, és el de la cadira,
això
no?
És de la cadira, és tremendo, eh? Sí. Hem resolt per què hi ha la cadira que es belluga a primera fila a RAC1.
Però... Josep Maria, clar.
Quin Josep Maria?
Josep Maria va venir, el Josep Maria va vindre amb el seu gos un dia que el Giró sabeu que fa allò dels gossos.
Una meravella.
Sí, gos, sí, programa gos friendly.
Una meravella. Exacte. I aleshores ell va portar el seu Sant Bernat, que pesa 70 quilos.
Ostres.
I es veu que, jo hi he entès, ell, el Josep Maria, pesa uns 100 quilos. I el Sant Bernat, 70. I el que entenc, diu, i a l'hora de sortir vaig haver de subjectar molt fort. Entenc que va haver d'aguantar el gos molt fort. És que no ho acabo d'entendre. I ell ha assegut a la cadira i va petar.
O potser el gos li va sentar a la cadira i 100 més 70, 170, i aquesta cadira no donava ja per més. Bé, aquí tenim l'explicació.
Passem a una altra història, jo ja veig que vaig avançant. Sí. El Cascabel, Cascabel a 13.
Ahí está, en 13.
Et vaig estar mirant una estona perquè feia temps que no passava per allà. Dic, vaig a veure, me vaig trobar el Narciso Mitjavila, que és el responsable d'una empresa d'enquestes molt important, que és GAT3, que ha fet moltes enquestes a nivell nacional, i li van preguntar una mica el resum de les eleccions basques i avançava a les catalanes. Atenció... A lo que està dient, els informes que tenen ells de les enquestes, que se publicaran properament, qui direu que qui guanya, o sobretot qui puja?
El PSC.
Sí.
El PSC.
El Real Madrid o la Lliga, no?
L'altre. Escolteu lo que diu ella.
Ahí está.
O sea, el català tiene un anhelo de pasar página ya de la pesadilla del procés, porque lo que ve es que tiene una administración paralizada. No tienen presupuestos. Algunos dicen, no, es que se fueron las empresas por el procés. Mira, se fueron por el procés y por la cantidad de trabas de hiperpolítica que están poniendo allí. En Cataluña hay una amnistía. Gracias a esa amnistía hay un Puigdemont que puede venir a presentarse a las elecciones al Parlament de Cataluña.
Puigdemont.
Hay un Partido Socialista que ganó y que va a mejorar resultados porque Ciudadanos desaparece, porque Podemos baja. Entonces... se queda con ese parte de ese voto, pero hay un Puigdemont muy fuerte, lo hemos visto en la encuesta de antes de Sociométrica, y un nacionalismo que yo dudo muchísimo que no sube mayoría absoluta en escaños. Esquerra, Puigdemont, sí. En su día era la CUP, y ahora, ojo, a la CUP hay que introducir un nuevo partido. La CUP va hacia abajo, pero hay que introducir un nuevo partido, que es Alianza Catalana. En esa encuesta se le daba un escaño,
sí.
En GAC3 estamos manejando cifras muy superiores a
en España.
Cuando dice superior,
pues que entraría por Barcelona y entraría por Girona, que es por donde se presenta Silvia Orriols. Y por lo tanto serían 3-4 escaños, mínimo. Mínimo.
Mínim.
La Lluís catalana.
Mínim.
Home, quina il·lusió.
Mínim. 3 o 4, mínim.
Mira, la sort és que el 12 de maig ho sabrem. Rocco, la Montse té una recomanació per fer-te telefònica, que et volen explicar
una
història.
Positiva.
Sí.
Home,
positiva. No? Si és positiva, no, sempre. Mai negativa.
Ja toca, no? I és que aquest mes Telefònica compleix 100 anys.
Ah, sí, i tant.
Ja ho sabies.
Gran empresa.
I ha volgut aprofitar l'ocasió per encendre en tot el país una de les xarxes més avançades i preparades del món. És més ràpida, és eficient, és sostenible, és oberta i programable, i serà un dels primers països del món a fer aquest salt i segur que portarà més coses bones al futur. Felicitats a Telefònica per aquest centenari i per 100 anys més. Sí, sí. Senyor Marcelí, vostè segur que ho veu. Mm. Imaginant aquest futur junts.
S'ha de dir una cosa a favor d'aquest país? Sí. Comparat amb el...
A favor d'aquest país? Carai.
Sí, sí, no. Alemanya, tot el tema de la fibra òptica, ni molt menys és comparable amb el que, amb Espanya. És a dir, Espanya ha avançat amb el tema de la fibra òptica, però al 150% comparat amb Alemanya. Excel·lent. Tu vas a Alemanya i hi ha molts llocs que la fibra t'hi arriba a 50, 60 megas.
Allà a Alemanya, que tot ho fan bé.
És a dir, Alemanya porten molts anys amb el tema tecnològic cap enrere. I aquí s'ha de dir que aquí ens han posat les piles.
Gràcies, Pedro Sánchez.
Sobretot col·locar la fibra a petits pobles de Catalunya, d'Espanya, i això...
I encara hi ha llocs que no hi arriba, eh?
Gràcies, Pedro.
Rocco, moltíssimes gràcies.
Adéu!
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu.